Són les 11 i 6 minuts, molt benvinguts, això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Comencem una nova edició, avui dimarts 19 d'aquest mes d'abril i dijous. En tota una sèrie de continguts que els hi presentem tot seguit. Aquests continguts que formen part del programa de dijous. Dues hores, des d'ara fins al punt de les 12, fins al punt de la 1, fins al punt de les 12, la primera hora, com sempre. I a la 1 acabarà la segona hora, ja, tot aquest magazín diari de dilluns a divendres. I avui doncs avui és el dia en què, igual que cada dia, això, per descomptat, parlarem del temps. És el dia que en Sergi Corral ens explicarà com està la previsió des del seu blog, tant avui com demà. Continuarà aquest temps de primavera, ara sí que ja ho podem dir-ho. A veure, de moment, a veure. També és el dia que tindrem aquest resum de premsa que ens porta des de la xarxa l'equip de notícies, en xarxa edició matí, l'Helena Puigdueta, la Taís Trujillo i l'Oriol Pujador. Felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari. I avui sí que ja tindrem notícies. Ara feia uns dies que, degut a que fa un any estàvem en dies, aquells festius de Setmana Santa, i no hi havia informatiu. Ara sí que a partir d'avui ja tornem a reprendre la normalitat de notícies d'ara fa un any. També les d'ara en fa 5, i el refrany o la dita del dia. La Montse Hidalgo avui ens farà el Pla Vital amb una entrevista a Pilar Benítez per conèixer el seu mètode Siéntate Radiante. Irem al camp amb en Pere Puigbert, amb la secció conduïda per l'Edu Cid. I avui les maduixes seran les protagonistes d'aquesta secció que ens porten des de Fem Girona, aquest temps de terra. I a l'apartat d'entrevista, secció que condueix a Belfont, avui tenim Boris Weissmann. Boris Weissmann, que sempre l'escoltem cada dilluns amb les càpsules que ens parla del Parc Natural Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. I avui ens parlarà d'aquest curs de guies subaquàtics que aquest any, atenció, es fa a l'Escala. Interessant el que ens pugui explicar per la gent que li agradaria. Li agradaria doncs, fer aquests cursos subaquàtics. Boris Weissmann ens en parlarà i ens donarà més detalls a l'apartat d'entrevista. I amb tot això, ja a punt, comencem el matí en xarxa el més calent a l'Aigüera. I no me'n descuidaré de dir que maridat per música. Avui és dijous, avui és el dia de les orquestres i conjunts de ball. Anem al temps? Vinga. Bé, ho tenim ja tot, o intentem tenir-ho tot al dia, però sempre, abans de començar, és allò que encara m'agrada doncs, fer una última actualització per al canvi que pugui haver-hi d'aquests d'última hora. Tenim una temperatura, comencem per terra endins, de 19 graus en 6, amb una humitat del 61%, i la sensació igual que la temperatura. De moment, si fa bon temps, sembla que no hi hagi gaires canvis. Aviat doncs, passarem de la sensació tèrmica a la temperatura de xafogó, que a vegades sí que hi ha canvis, que tenim una temperatura, per exemple, avui és més baixa, no? Però hi ha dies, sobretot en ple mesos de juliol i agost, que tenim una temperatura, la podem tenir de 26 o 27 graus, i la de xafogó ens arriba ja als 30. Com deien, 19 en 6, 61 per una banda, i l'altra banda, l'estació meteorològica del Club Nàutic, que de moment sembla que tenim uns petits problemes per... Ara sí, que ja 18 en 3 la temperatura, que veurem 19 en 6, 18 en 3. Torna a haver-hi doncs, aquesta variació, alguna vegada s'acosten aquestes dues temperatures, però ja portem avui el segon dia que tenim aquestes variacions. L'humitat també diferent, no? El 72%. Bé, doncs, explicat tot això, anem a la previsió que ens explica en Sergi des del seu blog. Diu, avui cel serè tot el dia, amb un panorama plenament assolellat. També ens diu que a migdia i tarda es pot atensar més cap a la costa a aquesta boira, aquests bancs de boira que sempre comencen a sortir al matí. Ambient temperat ara al migdia, si arriba a entrar boira, aleshores farà més humit i fresc. De moment continuem amb aquest ambient temperat. El vent, hem començat el dia amb un mestralet fluix que ha anat calmant. Ara al migdia dominarà la marinada de llevant a Xaloc. Es mantindrà la tarda fins a desaparèixer el vespre i la nit, i la mar arrissada tot el dia. Anem ja a demà dijous. Amb un cel serà tot el dia amb aparició d'algun banc de boira litoral en qualsevol moment de la jornada. Panorama temperat i plàcid, però si entra la boira serà clarament més humit. El vent, calma de matinada, en gregalet fluix de força 1 a 3. A les hores centrals del dia, al vespre, tornarà a calmar. I la mar, arrissada tot el dia. La temperatura aguanta amb aquests 13 graus. Bé, ha explicat tota aquesta previsió que en fa en Sergi Corral, que en principi no veiem que hi hagi hagut canvis, només l'únic que varia són aquestes boires matinals que s'hi aguanten, pot produir aquesta sensació de més humitat. Aclarit el temps, avui tenim moltes coses per aclarir, com, per exemple, la premsa, què ens porta, què ens diu la premsa en general. L'escoltem.
Diaris, segon pas pel qui al matí, explicació, per tant, del contingut, allò que han situat a la pàgina principal, allò que han decidit fer titular les principals publicacions. Hem explicat ja el contingut dels diaris en clau local, els diaris del territori, per tant, ens hem de fixar ara en el cantó del quiosc on hi són les portades de la premsa generalista. De nou amb Taís Trujillo aquí. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
I avui amb coincidència en un dels titulars a la majoria de publicacions, aquest cara a cara entre Pablo Llarena i Cristóbal Montoro, i en aquesta discrepància sobre si es van malversar fons públics o no a l'organització de l'1 d'octubre. L'Ara, el diari Ara, obre amb aquest tema.
Sí, titula Llarena exigeix explicacions a Montoro per l'1 d'octubre. Afegeix que el jutge s'irrita perquè el titular d'Hisenda contradiu els informes de la Guàrdia Civil i envia al ministre un requeriment perquè aporti informació. L'Ara també dedica el lloc destacat a la seva portada a la dissolució d'ETA. La seva fi definitiva s'espera per al primer cap de setmana del mes de maig.
Fi d'ETA, doncs, titular d'aquesta portada. I punt final també a una època a Cuba. S'acaba amb el castrisme.
L'illa va viure ahir un relleu històric. Miguel Díaz-Canel va ser l'elegit per succeir Raúl Castro. L'Ara hi dedica la fotografia de portada.
El Punt Avui ha triat el mateix tema d'obertura que l'Ara i titula Llarena contra Montoro.
El ministre irrita el jutge en desmuntar la tesi de la malversació quan afirma que no es va destinar ni un euro públic a l'1 d'octubre i li exigeix que expliqui en què es basa. La visita del president del Parlament a la seu de Nacions Unides és el segon gran tema del Punt Avui. Torrent a l'ONU és el titular. El president va demanar a l'organització que s'impliqui en el cas català.
El Punt Avui també ven en portada l'entrevista Ramon Espadaler, diputat del grup parlamentari PSC Units.
Diu que no té sentit insistir en Puigdemont o Sánchez i continua. Veig més possibilitats avui que hi hagi eleccions catalanes anticipades el 15 de juliol que no pas ho veia fa 15 dies.
Tercera portada del matí, portada del diari La Vanguardia. Aquí també obren en clau política, però dirigeixen la mirada cap al finançament autonòmic. Apunten que Rajoy obrirà aquest meló sense esperar Catalunya.
O sigui, que el Consell de Política Financera es reunirà al maig encara que no hi hagi govern. Aquest compromís de la Moncloa ha arribat després de la visita de la presidenta d'Andalusia, Susana Díaz. La fotografia és pel desallotjament ahir del campament del Sense Sostre a la plaça Catalunya de Barcelona.
I tanquem aquest repàs amb el periòdico que obre edició amb la proposta de les Corts per a la llei de l'alcohol.
I titula Multes per als pares dels menors bebedors. L'informe parlamentari preveu la retirada de la custòdia en els casos greus de reincidència. I de la portada del periòdico ens quedem també amb un altre titular. Zoido titlla de violència, xiula l'himne en la final de la Copa.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Amb les veus de l'Helena Pujovet, la Taís Trujillo i l'Oriol Pujador, Hem escoltat el que porta la premsa general, com cada dia, dedicat, com sempre, a aquelles persones que encara no hagin anat a buscar el diari o aquelles que tinguin interès de saber els principals titulars de la premsa generalista. I d'aquí ens toca anar als sants aniversaris, notícies i refrany. I comencem per el santoral, dia 19, avui Sant Ulric, Sant Ruf, Sant Lleó i Santa Dioina. I ens diu l'escrit que la primera condició que ha de tenir una persona que disposa d'una certa capacitat d'expressió és una responsabilitat mínima i contrària a produir dolor i misèria a la vida de la gent. Això va dir Josep Pla. Bé, i el sant del dia, Sant Expèdit. Sant Expèdit, que és el patró de les causes justes i urgents. Expèdit va ser un comandant de tota una legió romana que va viure als principis del segle IV i que va ser martiritzat, quasi com la majoria dels sants. Com no, felicitem a tots els que avui sigui el seu sant, com també els que sigui el seu aniversari. Desitjant-los que passin molt bon dia, que tinguin un bon dia, i també han de saber que avui és el sant del cantant Luis Miguel, que en fa 48, un altre cantant, en Roberto Carlos, que en fa 77, el cantant brasiler, i la tenista Maria Sharapova, que en fa 31. I què passava ara fa un any que parlaven els informatius? La notícia era que el casal del jubilat ha celebrat el berenar tradicional de Setmana Santa amb molta assistència de socis, i no hi han faltat els brunyols. Diríem que és el plat estrella, els brunyols, en aquest berenar que fan per Setmana Santa els jubilats, que l'Associació de Jubilats. I ara en fa 5, què passava? Que es deia que els pobles de l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala volen ser tinguts en compte a l'hora de decidir fórmules de gestió de la sanitat. I per acabar, el refrany o dita del dia diu: vés-te'n, Anton, que el qui és... No, vés-te'n, Anton, que el qui es queda ja es compon. Ara, vés-te'n, Anton, que el qui es queda ja es compon. Bé, i he fet ja les tres primeres seccions, el temps, el resum i els sants aniversaris. Moment per la música. I, com ja saben, sempre el dijous les orquestres i conjunts de ball tenen tot el protagonisme musical. I avui començarem amb aquesta orquestra de Mèxic, amb aquest tema que es titula ¿Dónde estás, corazón? gràcies a l'Orquestra de Mèxico amb aquest tema instrumental, ¿Dónde estás, corazón? Hem arribat a les 11 i 22 minuts i és aquell moment d'escoltar la proposta que ens porta avui la Montse Hidalgo, el seu pla vital. Avui entrevista a Pilar Benítez per conèixer el seu mètode Siéntate Radiante, un pla per intuir hàbits i costums saludables basats en l'alimentació, l'exercici, la meditació i l'organització del temps.
Pla vital. Amb Montse Hidalgo.
Aquest és un pla que et proposa fer un canvi d'alimentació, incorporar una cuina natural i hàbits saludables, combinar l'exercici i la meditació i gestionar el talent personal. Es tracta del mètode Siéntete Radiante, basat en l'experiència personal d'aquesta empresària i mare de 5 fills, que va capgirar la seva vida i ara es dedica a guiar i a explicar com és possible seguir el seu exemple. Pilar Benítez, bienvenida, ¿qué tal?
Hola, Montse, pues muy bien, contenta de estar aquí.
¿Estamos hablando de un plan exclusivamente para mujeres?
No, estamos hablando de un plan, un programa para cualquier persona que quiera sentirse acompañada para integrar hábitos mejores. Lo que pasa es que, claro, yo comparto mi experiencia y como que soy mujer, me resulta como mucho más fácil dirigirme a las mujeres, ¿no? Y compartir trucos que son más femeninos, trucos, consejos, pero en realidad los consejos son universales y los puede aplicar quien quiera, sí, sí.
¿Por qué 8 semanas? ¿2 meses son suficientes?
2 meses yo te diría que es lo mínimo para que un cambio de rutina se pueda integrar como un hábito. Cuando tú durante 2 meses pues has estado a lo mejor cambiando tu desayuno, acostumbrándote a organizarte, haciendo listas de la compra, menús semanales, cuando eso lo has ido haciendo regularmente durante 2 meses, al final es un hábito. Porque si muchas veces hacemos cambios durante un tiempo, muy motivados, muy motivadas, pero son cosas puntuales de las que luego nos olvidamos. Entonces, lo que yo procuro es que estos cambios se integren de forma definitiva en la vida de la gente, ¿no? Para que, bueno, pues para que ya tengan costumbres y hábitos que les ayuden a sentirse mejor.
¿Qué es sentirse radiante?
Lo que yo quiero explicar es la sensación de sentirte bien desde dentro, de dentro hacia afuera, de tener energía, de sentirse limpio por dentro, de digerir bien, de estar despejado, de dormir bien, de tener un estado de ánimo positivo. Porque todos tenemos, no hay nadie que se salve de tener problemas en la vida, pero puedes afrontarlos con un ánimo equilibrado, positivo, ¿no? Entonces, para mí eso es sentirse radiante.
Con este método, con este plan, ¿qué objetivos podemos conseguir?
Este es un plan que lo que vamos a intentar es estar en el mundo de una forma consciente y sabiendo que tenemos que escoger en cada momento para sumar y no restar. Entonces, haciendo lo que proponemos, vamos a notar cambios rápido, sobre todo a nivel digestivo. Vamos a digerir mejor, el abdomen deja de hincharse, se regula el tránsito intestinal, nos sentimos más ligeros, depuramos. Entonces se nota también a nivel de piel, la piel empieza a verse como más limpia, más brillante. Se nota también a nivel de descanso, descansamos mejor, dormimos mejor. Lo notamos también en el estado de ánimo, como decía antes, ¿no? Porque es que en realidad el estado de ánimo y la capacidad de pensar, la capacidad mental, va muy ligada a todo el tema nutricional, porque nuestro sistema nervioso también se regenera a partir de lo que comemos, ¿no? Entonces, cuando comemos mejor, pensamos mejor. ¿Y qué ocurre? También estamos como más equilibrados emocionalmente porque las emociones van muy ligadas con el hígado. Y como con una dieta más limpia a nivel hepático, pues todo funciona mejor. También el hígado es el filtro de las emociones, pues tenemos menos mal humor, menos irritabilidad, estamos más tranquilos. Y es todo como una escalera que se va construyendo, porque si estamos, nos encontramos mejor. Y a nivel hepático estamos mejor, más ligeros, menos tensos. También tomamos mejor las decisiones. Y claro, las buenas decisiones nos orientan mejor. Y entonces es un camino positivo, ¿no?
¿Qué hacemos mal? ¿Por qué no podemos sentirnos así cada día, como nos explicas?
Porque hacemos tantas cosas, Montse. La vida nos atrapa, se nos lleva por delante. Tenemos mil cosas que hacer, mil tareas que afrontar, personas de las que cuidar, problemas que resolver. Y estamos todo el día atareados en eso a costa de no cuidarnos, porque restamos tiempo a comer, a nuestro tiempo de comer, de descansar, de respirar, de caminar, ¿no? De relacionarnos bien con la gente. Y vamos restando. Sin darnos cuenta, le vamos quitando tiempo a eso. Y comemos mal, comemos rápido, comemos de pie, no andamos, no respiramos, vamos todo el día, no respiramos profundamente, no nos oxigenamos. Y todo eso que no nos damos cuenta va restando de nuestra fortaleza y de nuestros recursos. Y entonces nos vamos degenerando poco a poco. Muchas veces nos damos cuenta cuando ya nos ponemos enfermos. Entonces nosotros estamos intentando volver a ser conscientes de que es muy importante cuidarnos precisamente para poder hacer todo eso que queremos hacer, pero a costa de restar en salud y en bienestar personal.
No comemos como debemos, no caminamos. ¿Ejercicio y dieta sería un poco el resumen o no?
Ejercicio y dieta no, porque no estamos poniendo una dieta. Estamos llamando a la atención hacia lo que comemos. Estamos informando para que las personas sepan escoger lo que les conviene en cada momento. No comemos igual si tenemos 15, que si tenemos 30, que si tenemos 50. No es lo mismo. No comemos igual si somos hombres que mujeres. O sea, hay que saber escoger lo que nos conviene en cada momento. Entonces nosotros intentamos informar sobre eso. Y entonces no es tanto dieta como saber comer, como comer con sentido, ¿sí? Y luego ejercicio sí, hay que moverse. Hay gente que le gusta correr, hay gente que le gusta bailar, hay gente que no le gusta ninguna de las dos cosas, pero entonces tiene que caminar un poco, moverse un poco, porque tenemos un cuerpo que está diseñado y necesita moverse.
Hemos oído mucho hablar mal, por ejemplo, del azúcar. Dejamos el azúcar, dejamos, no sé, el pan, dejamos los dulces, por ejemplo, para siempre, y ya creemos que hemos empezado nuestra cruzada particular. ¿No sería esto?
Todo con sentido. Dejamos el dulce. Bueno, el dulce es muy necesario, es súper necesario para la buena salud. Resulta que cada sabor, Montse, tiene unas propiedades y todas son importantes. Y el dulce es de las más importantes porque regenera, hidrata, ayuda a construir tejidos. Pero dulce natural. Claro, es que nosotros identificamos dulce con el azúcar.
Con unos pasteles enormes,
con la bollería industrial, con los caramelos, con... No, no. El dulce, por supuesto, pero un dulce natural. ¿Y dónde hay dulce natural? Pues hay dulce natural en los cereales, hay dulce natural en las frutas, hay dulce natural en las verduras, una calabaza es dulce, una zanahoria es dulce. No quiero decir tampoco que haya que comerse siempre el pastel de zanahoria o de calabaza, ¿eh? Pero entonces aprendamos a hacer repostería endulzándolas con dulces naturales que salen de la fermentación de los cereales, como la melaza de arroz, la melaza de maíz, como la regaliz, como la stevia. Hay dulces que suman, porque es que el azúcar blanco, pero incluso el azúcar moreno, son azúcares simples que nos desmineralizan, acidifican, alteran la flora intestinal, bla, bla, bla. Hay un montón de cosas que no interesan, ¿no? Entonces, dulce, por supuesto, y bastante, pero de buena calidad.
Hablemos un poco del método Siéntete Radiante, porque es un método que además nos ayuda a seguirlo como una especie de calendario, ¿no? Tenemos allí deberes, hay cosas por hacer... ¿Avances?
Sí, es un programa de 8 semanas. Entonces, se trata de empezar una semana, lo solemos empezar en jueves, porque entonces damos el plan de menús de toda la semana siguiente, la lista de la compra de los ingredientes, y así lo proponemos el jueves, te lo puedes mirar, el sábado puedes comprar. Entonces proponemos el domingo por la tarde cocinitas, cocinar, para hacerlo posible, porque claro, entre semana vamos de bolido, ¿no? Entonces, el domingo por la tarde proponemos hacer un plan de cocina que se puede compartir con la pareja, con los hijos, y cocinar cosas para tener fondo de nevera y fondo de congelador, para ir tirando durante la semana, ¿sabes? Porque, claro, entre semana no tenemos mucho tiempo. Y día a día vamos haciendo entregas de contenidos, pero la idea es avanzar poco a poco sin agobiar, sin atosigar a nadie, porque no tendría sentido un plan para que te sientas mejor si encima te atosiga más. Entonces, poco a poco y de una forma paulatina... Durante las 8 semanas vamos introduciendo cositas que van sumando. Y las personas que lo hacen al cabo de las 8 semanas, cuando miran para atrás, dicen, vaya, 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 lo que he sido capaz de hacer, ¿no? porque de entrada hay cosas que si te digo lo que vas a hacer en la semana 8, de entrada te vas a asustar. Y entonces lo vamos dando poco a poco, paulatino, sin prisa pero sin pausa, ¿sí?
¿Y se consiguen los cambios?
Claro. Y además, el nivel de engagement, o sea, la gente no lo deja porque a medida que avanzas, como que vas encontrándote mejor, estás muy motivada a seguir con lo nuevo. ¿Me explico? O sea, cuando empiezas las primeras semanas y ves que realmente la digestión te mejora, que el tránsito intestinal se te mejora, que estás más ligera, que duermes mejor, que digieres mejor, que tienes apetito por las mañanas, porque a veces nos despertamos y no nos entra nada. Y eso es por una serie de historias, ¿no? Entonces, a medida que vas avanzando, te ves la piel mejor. Luego también una consecuencia es la regulación del peso. No es que sea un plan para adelgazar, pero es que, claro, como estamos dejando atrás pues harinas refinadas, azúcares añadidos, grasas saturadas, pues el peso se regula. Entonces, vas mejorando y te va motivando a seguir avanzando, ¿no? Entras en una dinámica positiva que es muy chula.
No es necesario que nos pongamos un objetivo de cara al buen tiempo, ¿no? A lucir curvas o sí.
Bueno, eso cada uno tiene sus propias motivaciones, por supuesto que te ayuda. Además, como que estamos haciendo un poquito de ejercicio, no solo vas a drenar lo que te sobra, sino que te vas a tonificar y te vas a encontrar mejor, porque al final adelgazamos cuando tenemos energía, porque cuando no la tenemos acumulamos, porque el cuerpo no puede drenar y desintoxicar. Entonces, si tienes energía y además le estás dando alimentos limpios, pues el resultado suele ser muy bueno.
Pilar Benítez, muchas gracias.
Gracias, Montse. Gracias.
Pla Vital amb Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables. Salut i vida sana a la xarxa.
A l'orquestra de Fran Purcell amb aquestes Gòndoles de Venècia. Aquesta música instrumental que ens ha servit per anar d'una secció a l'altra. Hem escoltat el Pla Vital de la Montse Hidalgo avui amb entrevista a Pilar Benítez i ara és el Temps de Terra, aquesta secció que condueix a l'Edu Cid juntament amb en Pere Puigverd. I avui en Pere ens parla de maduixes, que tenen substàncies beneficioses i també ens ajuden a prevenir l'envelliment, a tonificar els ronyons i a prevenir les càries.
Continguts en xarxa. Temps de Terra amb Pere Puigverd.
L'actualitat del camp i del producte, el teu programa de ràdio.
És la proposta que us llancem setmana enrere setmana amb la inestimable col·laboració d'un bon amic. Pere Puigverd, benvingut.
Hola, encantat d'estar aquí aquesta setmana, que ha estat una setmana...
Bona pel camp.
De reserva.
Bona pel camp.
De pel camp, jo diria pel camp i la ciutat. Avui dia l'aigua, jo crec
també és
deixa-m'ho dir, és molt important per la ciutat, eh?
Més perquè... possiblement per la ciutat que pel camp.
Sí, perquè, a veure, es troba a faltar quan hi ha restriccions d'aigua.
Viure amb l'espasa de Damocles de que no hi haurà aigua...
Doncs podem dir que aquest any tenim reserves assegurades per tot l'any.
I encara no hem acabat el mes d'abril, que vol dir que ens vaticinen també que possiblement al cap de setmana tinguem precipitacions importants, vol dir que això arriba abans del desglàs, i que hi haurà una bona quantitat d'aigua. Avui, atenció, que el programa va dedicat a grans i petits, perquè el producte que parlem és d'aquell que agrada gairebé a tothom.
Sí, agrada a tothom i agradaria més si tothom tingués l'oportunitat de tastar les maduixes que jo he tastat aquest cap de setmana passat.
Ja hem desvetllat que parlem de les maduixes, que no
sí.
És el maduixot.
A veure, és... avui dia... coses de la vida, no? Per aconseguir més quilos, per aconseguir un preu més barat, es va anar assajant varietats de maduixots que fossin molt productors, que fossin bonics, és a dir, que fossin també una mica bons, no? Però... Clar, quan tu arribes a la vida que ja tens que una edat, llavors valores què és més important. Menjar quantitat d'una fruita que sigui normal o poqueta i que sigui molt bona. Doncs he arribat en aquell moment que m'agrada menjar-ne poca i bona. Clar, llavors, a veure, a mi un maduixó m'agrada molt i a veure, el maduixot... L'avantatge que té és que ho pots amanir i si l'amaneixes passa de ser una fruita normal o vulgar a una fruita molt bona, amanida, ben amanida. Que llavors explicaré una manera d'amanir-la que us sorprendrà per lo senzilla i per lo bona que és. Però bé, jo parlava de que aquest cap de setmana tenia ganes de comprar maduixes. Tenia ganes de comprar maduixes perquè estava fart de menjar maduixots que no són bons com a mi m'agrada, menjar-los de tal qual, eh? A veure, amanits, ja et dic jo que canvia...
Sí, senyor.
És com una persona arreglada o una persona bruta del camp, sí. De qualsevol manera, amb roba esparracada, o quan jo vinc aquí a la ràdio que m'arreco d'una mica, no?
Sí, senyor.
Vull dir, canvia una mica, no? Pot ser lleig, però ben vestit,
doncs
em fas de mig
fila.
Veure. Però la maduixa, a part de ser bonica, és molt bona de gust, de manera natural. I vaig preguntar a un pagès com cultiveu aquesta maduixa, perquè el que em va sorprendre és que era evidentment, és quatre vegades més cara, però és que ara el maduixot aquí està molt barat. No, quatre no, jo diria que dues vegades més cara. No, quatre no. Quatre no, perquè es venen amb safates d'un quart de quilo, i un quart de quilo valia 1,90 €, 1,89 €. Vull dir que, a veure, podria ser el doble de preu d'aquí. Però, clar... era tan bo que vaig dir com ho feu, i ells em van dir, mira, nosaltres això, evidentment estem un túnel o un hivernacle petit, i llavors, perquè no toqui la terra, està posada sobre unes bancades, i llavors ella, unes bancades que són altes, inclús una del sostre, i a sobre... està fet en cultiu hidropònic, vull dir que, a veure, que sense terra, plantat amb unes botifarres, sí. de pell de coco, allà hi havia la maduixera plantada, i penjaven cap avall un parell de pams de maduixes. Era com un raïm de maduixes. Una cosa tan bonica, a veure, per collir-la no t'has d'ajupir, no toca la terra... humitat, procura que no n'hi hagi molta perquè no agafi malalties, i aconsegueixes un producte que si tothom el pogués provar, estic segur que tindria de puntuació, si un maduixó li dona un 5, aquest tindria un 9. Perquè realment és, la textura era molt suau, el gust molt dolç, sense posar-hi sucre, menjar tal qual de la mata. I per això m'agradaria que aquí hi hagués algun company, algun, perquè jo conec pagesos que ens serveixen tomates, també maduixots, però cony, planten el maduixot mateix que planten a Huelva. I m'agradaria que plantessin aquesta maduixa, inclús si queda algun pagès, que no sé ja, perquè... Que,
és fàcil de trobar aquest planter?
Sí, clar que sí. Aquesta concretament que vaig menjar era la garrigueta, que és una varietat francesa molt efímera. També et vaig dir que és molt delicada, no? És a dir, viu dos dies. Per al comerciant no és gaire fàcil vendre-ho. Però aquests pagesos que cultiven, al Maresme en queden alguns, que cultiven i cullen i porten directament a la botiga o directament al restaurant, podrien cultivar això. I realment...
I en farien un bon preu.
Farien el doble. Potser sí, no traurien tants quilos, per això, però jo crec que podrien demanar el que volguessin. Perquè aquí no ho tenim. Encara a França hi ha competència entre diferents productors, perquè tots fan això. Actualment, ja dic, en el supermercat em feia gràcia, perquè hi havia el maduixot de, deien d'ells, d'Espanya, un preu molt barat, i aquesta a un preu, ja et dic, el que valia el quart de quilo. Més del doble. Potser a França, perquè jo vaig veure que era molt barat el d'espanyol. No era gaire bonic, però... I tota la gent estava comprant aquell. Em van comprar, hi havia una pila de caixes que havien venut. Jo dic, mira, veus, la gent d'aquí, a part de fer país, compren, els agrada la maduixeta.
Home, jo et deia una vegada que un cop un prova maduixetes del bosc, d'aquestes del bosc, de veritat...
Però aquestes són boníssimes, les del bosc.
I es posa la maduixeta a la boca, és com si hagués menjat un quilo de maduixes.
Però la maduixeta del
bosc, que té.
Ja, a veure, si tu te la culles madura de la maduixera i te la menges tal qual, el que passa que és tan efímera, la maduixeta,
clar, sí,
que ja no la pots ni comercialitzar. És a dir, un restaurant te pot demanar... abans jo els veia al mercat, a Mercabarna veia, però és que ja feien una mala cara, que llavors quan te'ls menjaves ja no eren bones.
Perquè es agafen verdes.
Això hauria de ser això que dius tu, agafar-la de la teva maduixera i menjar-te-la. Pràcticament hauria de ser així. Però aquesta no és tan efímera com la maduixeta bosc. És una maduixa com les que hi havia abans aquí, i molt... I la textura és una textura que es fon a la boca, saps? Sembla que tu no has d'apretar, no has d'arrossegar, eh? És a dir, tu apretes i zup, es desfà a la boca. Que això, qui no ho ha provat, doncs us recomano que si alguna vegada viatgeu a França, espereu en alguna botigueta i en compreu, més que tot per provar-la, no? Així
sí,
tindreu una altra opció. I jo et dic, i si hi ha algun pagès que s'atreveix a fer-la i me la vol oferir, jo me'n veig en cor de vendre-li la producció, sempre que no sigui molt gran, perquè em fa il·lusió vendre aquests productes bons que aquí no puc trobar. Maduixot, aquesta setmana està molt barat, per això tenia ganes de parlar-ne.
Però això, que hi ha una diferència de la maduixa al maduixot.
Sí, perquè el maduixot
és... Abismal en el gust.
Sí, la textura. El maduixot s'ha de manir. Mira, una manera...
A veure, clar, que és que
manera
que l'explicaries...
Molt fàcil, molt fàcil, eh? Agafes una llima,
sí?
Les premes, un suc d'una llima, agafes un quilo de maduixots, els talles a quarts, agafes la llima i li tires amb un bol tres cullerades de mel d'aquestes... Superes, eh? Tres, n'hi poses tres. Llavors, si vas barrejar-hi, aprofitant, si t'agrada, el plàtano, sí, i un parell de kiwis, tot talles petits, ho remenes tot i tires aquest suc, que veuràs remenat prèviament, que et queda com un xarop,
sí,
i tires allò, ho remenes tot, i és que canvia, i ja et dic, i no és sucre d'aquest, és mel pura. Mel...
Si ho fas amb sucre de canya, sucre marró... Si és bo, també, no?
També, però com la mel...
Clar,
proveu, si us agrada la mel, proveu. I veureu que es transformen. Allò de ser bast passa a ser molt fi.
A veure, jo feia amb una fórmula, per això deia el sucre, que em feia l'àvia de casa meva.
Moscater, potser?
No, sí, amb moscater també no, però que accentua el gust de la del maduixot, bàsicament,
uh-huh,
que és allò, ruixar-lo de sucre, allò tallar-les igual, netejar-les, sí. Tallar-les a quarts, posar-hi força sucre, bé, dos o tres
i deixar-les reposar, no?
I, unes gotes, una cullerada o dos soperes de vinagre.
Sí, però el vinagre no m'agrada. Ja
I el vinagre accentua...
No, és com la llimona. És com... Ho podries fer llimona, però a la gent que li agrada el vinagre, tot i que diu que no es nota, llavors...
No es nota, perquè...
Però jo pensava que
el
vinagre...
El que fa és treure-li tot el suc. Sí. Tot el suc, sí, sí. A la maduixa i fer un almíbar amb el sucre.
Si no m'ho dius, jo m'ho menjo. Jo però sense... si m'ho dius...
Jo t'ho faria...
Jo pensaria que hi ha vinagre i ja me marxaria...
Jo t'ho faria i diries, mare de Déu, quina cosa...
Molta gent m'ho diu, és que te fots el vinagre sense donar-te en compte i no ho notes.
A Temps de Terra et preparem la cistella de la compra.
Apa, doncs això, si podem maduixes, no?
Bueno, posem-hi, ja que he dit aquesta recepta, doncs posem maduixes, posem plàtans, posem kiwis
també.
Posem pomes i llavors ho deixo triar entre peres i taronges. Els dos estan bé.
Per cert, que els kiwis ja deuen ser dels últims.
Sí, encara n'hi ha a Itàlia i a França. Però, evidentment, a veure com les pomes, no? Com que es conserven tan ben fred i les peres, doncs, mira, la poma està collida del mes d'agost a setembre i el kiwi una mica més tard. Vull dir que el kiwi es guarda, tranquil, encara hi ha kiwi fins que no arribi de Nova Zelanda, l'hemisferi sur, encara falten dies. El que aquest any, clar, n'hi ha hagut més poc, igual que de pomes. Verdura n'hi ha molta, encara hi ha bones carxofes, ara ja en surten de per aquí vull dir Girona, pastanaga, albergínies i pebre vermell, tot i ser fruita de fora de temporada, ho dic perquè està molt bé de preu.
Sí, senyor.
I faves i pèsols, que si vols en parlem un altre... Perquè
ara, mira, el proper programa, ara
ja n'hi ha molts en el mercat. Ja n'hi ha molt en el mercat, és d'aquí ja, i per tant, sobretot les faves, el pèsol n'hi ha més poc, però també.
La fava que ve del sud...
Ara ja n'hi ha aquí, home, ja tota la banda del Maresme ja hi ha faves.
Escolta, jo pensava que tot ens venia...
No, les que hi havia per Nadal sí que venien d'allà, però ara ja venen
de València aquí. I de...
Sí, home, potser encara Castelló. En queden allà, però sí. Ja n'hi ha aquí, nosaltres allà ja en tenim.
De fet, les meves encara no fan
un pa i mig, però tu estàs a Girona, estem a prop de mar. A prop de mar ja saps que no fa tan fred.
Això també és veritat. Doncs, Pere Puigverd, és el moment de deixar-ho aquí, però ja hem avançat que tornem la propera setmana tot parlant de faves i pèsols. Faves i pèsols, si et sembla bé.
Et sembla molt bé.
Apa,
fins la propera.
Bona setmana.
Adéu.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, continuem aquí a Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Hem escoltat la proposta que ens feia avui en Pere Puigverd sobre maduixes. I Déu-n'hi-do tot el que ens ha anat explicant sobre aquesta fruita. Estem ja amb temporada i ja ens ha explicat dos faves i pèsols per la setmana que ve. Bé, continuem aquí a Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, i ja ho explicàvem que avui a l'apartat d'entrevista el protagonista serà Boris Weissmann, el que ens parla sempre de les coses del Montgrí i del Parc Natural del Montgrí i les Medes i Baix Ter. Avui ens explicarà que aquest curs de guies, que ja alguna de les càpsules ens ho ha explicat el que era, el que es feia, doncs que aquest curs de guies subaquàtics aquest any li toca fer-lo aquí a l'Escala. Belfont, com vulguis.
Sí, doncs a l'apartat d'entrevista avui parlarem d'ambient subaquàtic, l'ambient subaquàtic de les Medes i per extensió de tot el parc natural. El Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter té aquest nom tan llarg perquè bàsicament hi ha tres ambients: el de muntanya, el de plana i el de mar. I una de les activitats ja històriques del Parc Natural és el curs de guies subaquàtics, del qual enguany edició número 4. Per parlar-ne tenim amb nosaltres en Boris Weissmann, una veu ja habitual de la ràdio. Boris, que sigues molt benvingut, com anem?
Molt bé, moltes gràcies, ben trobat.
Quarta edició del curs de guies subaquàtics, dèiem ja, tot un clàssic del Parc Natural.
Sí, sí, està ja siguent un clàssic, ja té una tradició i un recorregut. I de fet, és que tota la gent que participa en aquest curs pues, acaba supercontenta i superinteressada. Uh-huh. I amb ganes de més.
Amb un fet especial, aquest any el curs es farà a l'Escala. A les instal·lacions de... On es farà, exactament?
Es farà al Viver d'Empreses de l'Escala, aquí al carrer Nan Intré. És el primer cop que el curs es fa a l'Escala, el qual és una fita important pel parc. I va adreçat principalment als professionals de centres de busseig que porten gent a bussejar, però també està obert a bussejadors titulats que tinguin ganes d'aprendre més i conèixer més coses. No?
Què s'hi fa en un curs com aquest? Quina matèria s'imparteix? Què s'ensenyen els inscrits?
Bueno, durant les sessions teòriques, perquè hi ha sessions teòriques i pràctiques, durant les sessions teòriques parlem pues, de la normativa del parc, la gestió del parc, els objectius del parc, com es gestiona tot l'espai marí. També parlem de quines són les comunitats principals que trobem, quines són les espècies principals que trobem, i aquest any pues, tindrem algunes sorpreses. Ens vindran a parlar, per exemple, de la nacra, del corall, problema del corall, vindran també els Mossos d'Esquadra a parlar-nos de la normativa del busseig. Hi ha un tema molt, 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 molt fort, no? Hi ha molt de contingut. I després, en les sortides, fem una sortida de humanisme al Montgrí i una sortida de humanisme a les Illes Medes, en les quals aprenem a descobrir i a identificar comunitats i espècies. I després també pues, fem una sortida de snorkel, en la qual pues, practicarem habilitats a fer mentre fem la nostra activitat aquàtica de snorkel.
Uh-huh. Això pel que fa al curs, però ja que et tenim aquí, en Boris, conviuen bé el parc natural i els submarinistes? La protecció de l'entorn submarí d'aquest tros de costa i d'Illes Medes amb l'activitat recreativa o turística dels centres subaquàtics?
En general, sí. En general, hem de pensar que l'objectiu del parc natural és la conservació de l'entorn i combinar-ho, que pugui conviure bé amb els visitants. Això és un fràgil equilibri. O sigui, si hi ha masses visitants, pues clar, pot haver-hi un efecte perjudicial que afecti directament als visitants, que ja, si els visitants trenquen el fons, deixa de ser interessant i ja deixen de venir, o sigui que això no interessa a ningú. Aleshores, entre tots, hem de mirar de conservar-ho al màxim possible per l'interès de tots. I una forma molt important, i segurament la més important de totes per preservar, és conèixer. Si coneguem, protegim i ens estimem. I això és l'objectiu d'aquest curs.
Doncs vinga, un curs que es fa el mes vinent, si no vaig errat, mes de maig.
Sí, l'última setmana de maig.
En quina intensitat? Quantes hores cal dedicar-hi?
Seran en total 40 hores i seran a les tardes. L'horari serà de 3 al 9 del vespre. És bastant intens. Clar, és que ho hem volgut compactar perquè com que els centres d'immersió pues, treballen, no volíem fer-ho extensiu. Aleshores, totes les hores, aquestes 40 hores les hem compactat al vespre, a la tarda, perquè així puguin treballar al dematí. I bueno, farem això, les sortides pràctiques, 3, i les classes teòriques al Viver d'Empreses de l'Escala.
Qui estigui interessat o qui tingui algun dubte o qui digui, mira, m'interessa molt el tema, ara no sé si m'hi hauria d'apuntar o no, on poden trobar més informació, amb qui haurien de contactar, com haurien de fer-ho?
Bueno, la informació bàsica és que això val 100 euros, en els 100 euros està tot inclòs, les 3 sortides de la classe teòrica, la qual és un preu molt, molt interessant. Qui voldria participar? Pues tothom que sigui... està dirigit als professionals, però està obert a tot el públic en general. I per trobar més informació, i sobretot per inscriure's, l'inscripció és al Museu de la Mediterrània, que és info@museudelamediterranea.cat. I si no, a la web del parc poden trobar l'anunci del curs, que està tota la informació ja posada.
Va, doncs, a quarta edició d'aquest curs per a guies subaquàtics del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Hem parlat amb Boris Van Weisman. Boris, moltes gràcies i t'anem escoltant amb les càpsules del parc a la ràdio.
Exactament, sí, sí. Que... A veure...
Està a punt de començar una tercera temporada.
D'aquí aviat sortim.
Vinga, Boris, fins ara. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
I després d'escoltar Boris Weissman, en Ray Conniff amb Els estranys en el paradís, ens ha portat fins al punt de les 12. Moment en què acomiadem ja aquesta primera hora i li donem la benvinguda a la segona.